Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia a tothom.
Com estàs?
Bé, gràcies, moltes gràcies. Hola a tothom, bé, molt bé.
Bé, està bé dir bé estant a la presó, eh? És a dir, és molt curiós. Un s'hi acostuma o no?
Bé, és difícil no acostumar-s'hi després de gairebé 4 anys, no? I per tant, la sort, si és que es pot dir sort, en aquestes circumstàncies en les que estic jo i la resta de companys i també la gent que està a l'exili, eh? És que quan ja han passat tant de temps, doncs el millor és acceptar-ho per poder-ho transformar, i això no vol dir resignar-se i tampoc no vol dir renunciar a seguir lluitant, però jo tinc la sort i ho hem comentat altres vegades que jo a la presó, doncs, malgrat voler-ne sortir, però jo estic bé, bé.
Comptes els dies que estàs a la presó? Si ho comptes d'alguna manera o no?
No, que va, no. No. Vull dir, jo de tant en tant, doncs sí que, clar, es van celebrant les efemèrides que en aquest cas me la recorda, doncs, els meus pares quan els truco, no?, perquè és la trobada setmanal que fan, doncs, a Santa Perpètua, doncs allà a la plaça de l'Ajuntament, i cada 16 de cada mes, doncs, em diu: avui hem tornat a reunir-nos tots a la plaça de l'Ajuntament, ha vingut fulano, ha vingut sotano, i possiblement, doncs, aquesta és la efemèride que em fa recordar, doncs, que van passant els mesos, van passant els anys, però hem après a viure el moment present, i per tant, doncs, seria un martiri. Si jo ara sé que dec portar uns 1.300 dies, però seria un martiri, no?, que anar pensant cada dia que estàs aquí tancat. No, escolta, jo no renuncio a seguir vivint, ni que sigui dins de la presó, i per tant, ningú sap quants dies porta de vida, no? Ningú, escolta, jo fa 15.000 dies que estic vivint. No, doncs és el mateix.
Quan surtis d'aquesta entrevista aquí al Món RQ, Jordi Cuixart, on va? Què farà avui?
Doncs avui, ara, quan aplegui, ceràmica, i al migdia dinaré, i després a la tarda, doncs, bueno, intentaré, doncs, com sempre, escriure molt, despatxar coses d'Òmnium, i també, doncs, una miqueta projectes que tinc de l'empresa, i després tornaré a baixar a fer ceràmica amb els interns, que faig així com una mica de monitor de ceràmica, i a les 8, a 8:45, doncs soparem tots junts, com sopem cada dia, i ens pujaran cap a la cel·la i ens tancaran fins l'endemà a 8:45 del matí.
A quina hora te'n vas a dormir?
Bé, jo és que sóc bastant matiner, i per tant, per poder matinar a les 6 o així, necessito anar-me'n a dormir, doncs, sí, això, a 10:15, a les 11, no, ja ho saps que no miro massa la tele, jo, no sóc massa de tele.
Ceràmica. Ja t'agradava la ceràmica abans d'entrar-hi, a la presó?
Sí, amb la Txell ens havia agradat sempre molt la ceràmica, i de fet, doncs, mai m'havia plantejat de fer-ne, ni molt menys, però sí que és veritat que també em sembla una manera de poder estar en contacte amb els altres interns, també de seguir trobant sentit a tot plegat, no? I en aquest cas, doncs, la ceràmica, que és una cosa tan pròpia, no?, tan nostrada i tan, i al mateix temps tan internacional, que es presenta a tot arreu, doncs, em permet també estar en contacte, doncs, amb l'argila, el fang, la terra, i de veritat que té, en mi té uns efectes terapèutics, i també és una mica com la demostració de que no podran, no? No podran, doncs, que caiguem amb la frustració. Estem a la presó, però seguim vius i seguim lluitant.
Llegeixo de l'informe, i anem al tema ja, Jordi Cuixart, de l'informe del Tribunal Suprem sobre els indults, en la part que refereix a Jordi Cuixart, i a la frase que vas dir al judici de "ho tornarem a fer". I diu així: esa resposta, aquest "ho tornarem a fer", Jordi Cuixart ho va dir al final de la seva declaració davant del jutge Marchena, i diu així: esa resposta incluye un pasaje que sintetiza y expresa la contumacia del penado en su desafío al Estado de Derecho. En él se refiere a su conciencia y su compromiso social, que le impide cualquier tipo de arrepentimiento. Añade que todo lo que hizo lo volverá a hacer porque no cometió ningún delito y que está convencido de que es lo que tenía que hacer, volviendo a hacer un llamamiento a la movilización ciudadana pacífica, democrática y permanente. Estas palabras son la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe la autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia. ¿Qué le sembla, Jordi Cuixart?
Bueno, home, amb segons quins passatges puc estar d'acord amb les meves paraules, em ratifico i m'hi sento plenament reconfortat amb el que vaig dir al tribunal i el que seguim dient a dia d'avui. I precisament és per això que no demanem cap mesura de gràcia, és a dir, la resolució al conflicte polític no passa per una mesura de gràcia i això seria xutar la pilota endavant, i hem de ser molt conscients, i òbviament sempre ho diem des d'un respecte més escrupolós cap a totes les posicions personals. La presó és una situació molt dura, cadascú la porta com pot. Jo el que estic fent és actuar com em sembla que ha d'actuar el president d'Òmnium Cultural, i ho faig amb tota la responsabilitat, però al mateix temps amb tota la humilitat del món, no? I per tant, és cert, no l'hem demanat l'indult, i jo segueixo dient que no el demanarem perquè, entre altres coses, nosaltres ni ens arrepentim ni considerem que aquesta sigui la solució. Dit això, quan en Marchena, el president del Tribunal Suprem, suposo que deu ser tot el tribunal, considera que la meva actitud és antidemocràtica, doncs sí que cada dia hi ha més un problema, perquè hi ha dos senyors del Tribunal Constitucional que també qüestionen les seves decisions, però no només això, sinó que ho fa des d'Amnistia Internacional a Frontline Defenders, i això, tot aquest reguitzell d'organitzacions ja s'han dit sobradament, però és que també ho ha fet el Consell d'Europa o el grup de detencions arbitràries. Per tant, jo crec que s'hauria de ser una mica més curós de titllar d'antidemocràtic una persona que representa una entitat amb més de 200.000 socis i prop de 200.000 socis, perdó, i que no ha fet altra cosa que exercir drets fonamentals. Per tant, jo aquesta acusació, doncs, no m'interpel·la, entre altres coses, perquè considero, doncs, que forma part tot plegat d'aquesta espècie, doncs, de potestat omnipresent amb la que s'han convertit els tribunals, sobretot els tribunals suprems, en aquest país, no? On sembla, doncs, que poden decidir per sobre de la voluntat de la població, no? I poden anar, doncs, repartint carnets de demòcrates o de no demòcrates. Jo em sento un demòcrata de cap a peus i, per tant, precisament, i també ho vaig explicar al tribunal, exercir la desobediència civil és la millor manera de mostrar el teu compromís amb la democràcia i amb la societat, perquè és la manera de transformar la societat, no? Per tant, una vegada més, doncs, un nou estirabot d'aquest tribunal, però que ja no ens ha de sorprendre res. La solució no arribarà pels tribunals.
Quan vas dir, i ara t'ho torno a preguntar, perquè la gent ho pugui entendre, tothom que vulgui escoltar, pensi com pensi, independentistes, no independentistes, gent que no sap si és independentista o si és no independentista. A la gent en general, a qualsevol bona gent de Catalunya que ens està escoltant, quan Jordi Cuixart diu ho tornarem a fer, fins i tot per molta gent que ens pugui estar escoltant ara des de qualsevol lloc de l'Estat, quan diu Jordi Cuixart ho tornarem a fer, a què es refereix exactament?
De tot el que vaig fer, és que jo no renuncio a res del que vaig fer, perquè ho vaig fer amb la meva posició de president d'Òmnium Cultural, i no és cap altra cosa que l'exercici de drets fonamentals. Jo sóc a la presó per haver desconvocat una mobilització, una manifestació, haver-la desconvocat, cosa que és paradigmàtic perquè no hi ha cap líder sindical o ningú desconvoca una manifestació, però nosaltres, amb un acte de responsabilitat, amb en Jordi Sánchez vam considerar que ho havíem de fer, i crec que vàrem fer ben fet, per evitar mals majors davant d'aquella provocació descomunal. Recordem-nos-en des de 45 entrades i registres a diferents habitatges de càrrecs de la Generalitat, un intent d'assetjar una seu d'un partit polític, per tant, en una situació molt crítica, amb una provocació en tota regla per part de l'Estat, vam fer el que havíem de fer, i després, per davant del dilema a l'1 d'octubre d'acatar una suspensió cautelar que demanava el Tribunal Constitucional o exercir drets fonamentals, jo i l'entitat que represento, amb moltíssima altra gent més, vam decidir exercir aquests drets fonamentals. I això és un acte de desobediència civil en tota regla. I no ens cansarem de dir-ho. I jo sóc a la presó per haver exercit aquest acte de desobediència civil, que no és punitiu, la pròpia sala del Tribunal Suprem ho diu en moltes sentències, entre altres coses perquè és un instrument de millora de la societat. I per tant, doncs, sense cap voluntat de martirologi, perquè no en tinc cap ni una, estic convençut que només persistint amb la voluntat d'exercir aquests drets fonamentals podrem millorar la societat. Jo no sóc polític, Jordi, senyor Basté, jo sóc una persona normal i corrent, i accidentalment, per dir-ho d'alguna manera, doncs em va tocar viure aquells moments com a president d'Òmnium, però no puc renunciar a exercir aquests drets fonamentals, perquè el que, si jo renuncio a exercir aquests drets fonamentals, el que estic fent és deixar que el dia de demà qualsevol altra persona, els meus fills o qui sigui, doncs puguin veure's en una situació igual a la meva, i per tant, clar que ho tornaré a fer. Sí, sí, però jo no parlo de res més que d'això, des de la societat civil, jo no sóc polític.
Ja, ho dic això, Jordi Cuixart, per al tema de... Molta gent pot dir, es refereix al que va passar... Aquí hem de posar les coses en posició de dates, també. Jordi Cuixart repetiria el que va passar el 27 de setembre davant de la Conselleria d'Economia. Estem parlant de, per exemple, perquè molta gent pot interpretar, per deixar les coses clares, per si això, per no agafem aquesta entrevista i agafem-la en totalitat. Per exemple, la Declaració Unilateral d'Independència, que és on s'agafen moltes coses al Tribunal Suprem, des d'un element d'il·legalitat i de, allò que en diuen, el cop d'estat, allò ho tornaria a fer Jordi Cuixart? És a dir, aquesta seria una pregunta d'efectes de... Perquè, esclar, el 27 de setembre aquí hi va haver una manifestació on aquí, a partir d'aquí, passa el que passa. Però on molta gent i el Suprem també s'hi abona és amb el tema de la Declaració Unilateral d'Independència.
Sí, els fets de la Conselleria del 20 de setembre en realitat són l'argument que fa servir el Marchena, perdó, el Tribunal Suprem per condemnar-nos a 9 anys de presó. A mi, en cap cas, se m'interpel·la per cap declaració unilateral d'independència, entre altres coses, perquè és que, insisteixo, jo no formo part del govern, jo no sóc diputat, jo no, però no hi repudio pas, al contrari, a Òmnium sempre ho han dit, que respectarem escrupolosament allò que accepti el Parlament de Catalunya que voti el Parlament de Catalunya democràticament, i quan el Parlament de Catalunya pren una decisió, home, nosaltres, perdoni, hi ha tribunals que s'estan acostumant molt a qüestionar les decisions que prenen els parlaments. Això ho estem veient cada dia.
Entre altres coses, perquè, perdona, Jordi, la DUI, ja estaves a la presó, i per entendre's, tot el que se li està acusant a Jordi Cuixart és pel que va passar el 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia. Quan Jordi Cuixart parla de «ho tornarem a fer», ell parla de la manifestació i tot el que va passar davant de la Conselleria d'Economia de la Rambla de Catalunya a Barcelona aquell famós 20 de setembre. Estem parlant d'això.
I també el fet de quan a nosaltres se'ns criden a votar, per molt que un Tribunal Constitucional decreti que no ens interpel·la directament, no interpel·la directament a la ciutadania, però per molt que decreti que aquell referèndum és il·legal o el qüestioni o el suspengui, no, escolta, és que nosaltres com a ciutadans tenim el dret de protestar contra tots els poders, pacífica i democràticament, però també d'una manera determinada. I nosaltres el que fem, i a més ho fem amb consciència plena, és cridar la gent a que surti a votar l'1 d'octubre per manifestar una vegada més la voluntat del poble de Catalunya d'exercir el dret a l'autodeterminació. És que és impossible, em sap molt greu, encara que hagi de fer els 5 anys de presó que em queden, perquè és que els farem tota la tranquil·litat espiritual del món que jo renunciï a exercir els meus drets fonamentals i a lluitar pel dret a l'autodeterminació. És un sense sentit que el tribunal et digui no, vostè pot lluitar per això, el que ha de vetllar sempre perquè no tingui tant recolzament com per poder aconseguir els seus objectius polítics. Home, vostè, senyor, el que vol és que faci un manifestòdrom, no? Que faci amb un gran recinte tancat, em manifesti ja i torni cap a casa. I no, perdoni, jo el que vull és aconseguir els meus objectius, que no són altres que el poble de Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur polític. I, per tant, amb aquest objectiu que és legítim i que ens està provocant unes conseqüències, com dèiem abans, d'exili, de repressió, de presó, però hem de ser conscients que tot just estem al començament de tot això.
Al començament?
Sí, perquè l'Estat no s'atura amb la seva repressió i l'Estat hem de ser molt conscients, i ho estem veient ara amb la reacció també virulenta davant d'aquests indults, doncs que els poders de l'Estat no estan madurs ni per poder afrontar un indult ni per poder afrontar avui, encara ara per ara, la resolució del conflicte polític mitjançant el diàleg. Estem veient una immaduresa manifesta i que només es pot superar doncs, amb més empatia que mai, amb més persistència que mai, amb més determinació que mai, amb més voluntat que mai de que no ens confrontin entre nosaltres, i per tant, sí, a mi em sap una mica de greu perquè potser algú pensa que la repressió doncs està anant a menys, i no és cert. Estem veient com el Tribunal de Comptes vol literalment arruïnar la vida de més de 27 persones demanant unes quantitats que són astronòmiques, i estem veient cada dia més com els tribunals estan plens de gent doncs imputada, més de 3.850 persones i va creixent, i per tant la repressió no s'atura, que ningú no s'equivoqui, vull dir, la repressió ha vingut i fa molt temps que hi és, però s'està incrementant, tot i que les paraules sembla que sonen millor, però no, la realitat és la que és, sinó que ho preguntin al Tribunal de Comptes.
Li pregunto així, curt i ras, agraeix el que està fent Pedro Sánchez?
Si ho agraeixo?
Sí.
Vaja, no ho sé, jo porto més temps a la presó amb Pedro Sánchez que amb Mariano Rajoy. No sé si tinc molts motius d'agraïment. El to, doncs sí, és de distensió, però és que... Sap què passa? Que sí, el to és de molta distensió, però el que estem veient és que aquí el que s'ha de fer és afrontar la naturalesa del conflicte, i és política i no judicial. Per tant, em costaria catalogar-ho d'agraïment, i mira que sóc una persona molt poc donada al retret, tampoc com gens, però el que crec és que, bueno, si té un mínim de sentit comú, jo quan l'escolto de dir, doncs, que s'ha de donar pas al diàleg, doncs, hòstia, és que estic plenament d'acord, però al mateix temps quan veig, doncs, que els tribunals i els poders de l'Estat, doncs, segueixen amb la repressió, doncs, vaja, no ho sé, el temps dirà. Jo, l'actitud del PSOE en tots aquests anys, i permetem que li digui, ha sigut molt, molt, molt poc exemplar. És a dir, ha sigut un PSOE que ha renunciat al seu compromís amb els valors democràtics. És un PSOE que l'1 d'octubre demana la dimissió del ministre d'Interior, em sembla que era aleshores, i al cap de dos dies s'alinia amb el rei d'Espanya i, per tant, fa volar pels aires totes les complicitats que havia tingut històricament amb els diferents territoris de l'Estat espanyol. Com entendrà, és molt difícil que jo digui que el PSOE ja ha de fer cap tipus d'agraïment. En tot cas, pels seus fets els coneixerem, i tota la predisposició a ser generosos amb agraïment.
No, ho deia pel motiu que davant d'algun tipus d'enquesta, com per exemple algunes enquestes com la que avui apareix a Sociomètrica al Digital Espanyol, que diu que un 80% de la ciutadania espanyola estaria en contra dels indults, Pedro Sánchez, de moment, el que està fent és intentar tirar aquests indults endavant, encara que Jordi Cuixart ja ha deixat clar que amb ell se li han refot els indults, i dic això perquè, igualment, com deia Imar Molins, l'indult és d'obligat compliment. És a dir, a partir del moment que hi hagi un indult, Jordi Cuixart haurà de sortir de la presó. I sí, clar...
Per mi és molt important, Jordi, perdona,
sí,
que com a president d'OM, és molt important matisar. Nosaltres som superrespectuosos, i no només som superrespectuosos, sinó que ho defensarem sempre, la gent, els companys presos, els germans de trinxera, que demanin l'indult, i desitgem de tot cor que si amb ells a nivell personal aquest indult, doncs els hi pot mitigar la situació de dolor que representa la presó, perquè la presó també és dolor, no ens enganyem, doncs desitgem de tot cor que puguin veure complerts els seus objectius, i hi ha d'aquells que critiqui aquestes decisions personals, perquè trobarà davant tota la determinació d'Òmnium a l'hora de defensar aquestes postures personals. El que nosaltres diem, que com a col·lectiu, com a societat, fins i tot com a país, fins i tot l'Estat espanyol, l'indult és tancant fals la situació que estem vivint, perquè què fem amb els exiliats? Què fem amb els altres represaliats? D'acord, jo podria acabar sortint de la presó i, com molt bé dius, és d'obligat compliment, però és que el conflicte polític persisteix, perquè la incapacitat de diàleg, la voluntat d'existir de Vicenç Vives, aquella que ja és de la notícia de Catalunya, no han pogut acabar amb ella, i per tant el problema encara hi és, i jo aquest problema no el vull deixar per les futures generacions. Afrontem-lo, i el que demana per poder-se afrontar és molt coratge. Si el que estàs insinuant és que el Pedro Sánchez, doncs, sembla que estigui tenint coratge, home, sí, amb la reacció que està tenint dels seus sí que és molt coratjosa, però sí que és veritat que aquests seus algú els ha alimentat, i també ha sigut el Partit Socialista durant molts anys fent un seguidisme total i absolut de la dreta i l'extrema dreta en aquest país, i no ha tingut la... Clar, ara se n'adonen que l'extrema dreta i la dreta són tan virulents. Home, clar, doncs que els heu estat alimentant. És que heu perdut qualsevol esperit crític durant molts anys, però com que som constructius i no som destructius, el que diem és, d'acord, no ens confrontaran entre pobles, i Òmnium sempre ens trobaran, amb la coherència que penso que ens ha regit aquests 4 anys, però també els 60 anys història, oberts, predisposats al diàleg, a l'empatia, al reencontre, posi els adjectius que vostè vulgui, que tu vulguis, Jordi. Però la realitat és que avui per avui la situació és bastant fotuda, vull dir, no ens enganyem.
Ara deixo que, que la gent que m'acompanya avui aquí al Món RQ et faci preguntes, perquè hi ha gent que et vol saludar i que vol preguntar amb el president d'Òmnium Cultural, ara parlem també del govern i tot plegat, però veient la revolada que a les xarxes ha agafat la fotografia que va fer el Pau Venteo d'en Jordi Cuixart amb en Miquel Iceta, aquella famosa abraçada el dia de la presa de possessió de Pere Aragonès, ho tornaria a fer?
Sí, clar, la circumstància de tornar-nos a trobar després de 4 anys ara ja no es tornaria a produir, però jo penso que vaig reaccionar i em sap greu si algú s'ha dugut. Aquí tenim una sort, és que no tenim internet, no tenim xarxes socials i tal, i per tant les polèmiques aquestes no les podem viure amb la intensitat que es viuen a l'exterior, però jo sí que tinc clar i sempre he vetllat perquè sigui així, que jo m'haig de protegir de l'odi i el rancor, i jo no vull que la llavor de l'odi i el rancor germini dins del nostre poble, ni dins dels meus fills, ni dins de mi mateix, perquè és que no podria viure dins de la presó amb odi i rancor. I per tant, una persona com el Miquel Iceta, que ens coneixem de fa una pila d'anys, has de pensar, Jordi, que jo la primera reunió que vaig fer el 2015, quan em vam fer president d'Òmnium Cultural, la primera reunió que vaig fer va ser amb el Miquel Iceta, ho vam parlar amb la Muriel, i la Muriel em va dir, Jordi, el que podries fer, i és molt interessant, és que vagis a veure el Miquel Iceta, sobretot per reafirmar el compromís del Partit dels Socialistes de Catalunya amb el model d'immersió lingüística i amb la llengua catalana com a llengua pròpia del país i com a llengua a preservar. Ostres, jo quan veig el Miquel Iceta, jo el que veig és el PSC, i el que veig són les ciutats de Barcelona que governa el PSC, la ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona que governa el Partit dels Socialistes de Catalunya, i els centenars de milers de catalans que voten el Partit dels Socialistes de Catalunya. I sobretot el que veig és que jo no faig retòrica quan dic que som el 52%, però que ambicionem construir un sol poble amb el 80% de la societat catalana, perquè no hi podem renunciar a això com a poble. I per tant, entenc que algú, perquè és veritat i perquè el paper del Partit dels Socialistes de Catalunya els últims 4 o 5 anys, doncs, de ben segur que dista molt d'allò que esperaríem de la tradició catalanista del PSC, però jo quan veig el Miquel Iceta, després de 4 anys que no ens hem vist, jo o li faig el retret perquè no he vingut a veure'm, cosa que no faré mai perquè no faig mai retrets, o senzillament l'abraço, però és que l'abraço perquè m'abraço a mi i perquè em dic a mi mateix ni odi ni rancor, i jo el que vull és que entre tots puguem construir aquest sol poble que tant necessitem i que tant li vam dir al Tribunal Suprem que mai ens confrontarien entre nosaltres. A mi no em confrontaran amb els demòcrates de Catalunya, a mi em confrontaran amb el feixisme, em confrontaran amb l'extrema dreta, oi tant, aquests són els meus rivals polítics. Els meus adversaris, jo no em confrontaran amb els meus adversaris. Jo haig de construir un país amb tots els partits polítics i de tradició democràtica de Catalunya. Encara que amb el Partit dels Socialistes de Catalunya disto molt, moltíssim de la seva actitud. Però jo el Miquel fa molts anys que el conec i per tant l'abraçada doncs em sap greu. Jo no sabia que tindria aquesta repercussió, però després de 4 anys doncs jo la vaig fer de sinceritat, d'acord, i tampoc amb més pretensió ni amb cap altra voluntat que no sigui la de seguir preservant-me de l'odi o el rancor, que no ens portaria enlloc, és que no ens portarà enlloc si entrem nosaltres amb aquesta dinàmica, amb aquesta espiral de retret permanent, constant, entre catalans i catalanes, i és el que es persegueix la repressió, i per tant, jo no hi cauré en aquest parany, i l'Òmnium Cultural no caurà en aquest parany. Perdona que m'he llargat.
No, que em sembla... No, home, per favor, només faltaria. És a dir, tot el que t'has allargat dels comentaris que no vas veure de la xarxa social i que has pogut allargar per explicar. Sí que et demanaré que li posis veu a la fotografia. Veu parlar alguna cosa amb l'Iceta?
Home, sí, vam parlar, clar, sí, vam parlar. Sí, sí.
Veu estar estona?
No anàvem al minutatge, però va ser una conversa molt normal i corrent de dues persones que fa 4 anys que es veuen, que les dues persones són molt conscients de la situació que està cadascú d'ells. També hi havia en Salvador Illa allà present, i la conversa va ser correcte, i la conversa de dues persones que... Jo puc abraçar el Miquel perquè jo no vull que el Miquel estigui a la presó. Jo espero que ell no vulgui que jo estigui a la presó, però jo el puc abraçar perquè jo amb ell no li vull mal. Jo no vull que el Miquel Iceta estigui a la presó. No ho vull de ningú. De cap persona que sigui a la presó, no vull que estigui a la presó. I per tant, doncs era un ambient, i també si m'ho permet, jo el que tenia pressa és perquè eren les 9 quan va acabar l'acte i jo sabia que tenia 45 minuts per anar a casa i sopar amb els meus fills, que fa molt, molt de temps que no ho podia fer perquè a les 11 havia de tornar a la presó que em tornaven a tancar. I per tant, ostres, jo vaig veure el Miquel i hi ha moltíssima altra gent i, ostres, doncs, sí, vaig fer... el que em va dir el meu cor i no hi puc renunciar-hi perquè em sap greu i tampoc no vull generar falses expectatives. Jo sóc així, jo no tinc odi, jo no tinc rancor, no m'alimenta ni l'odi ni el rancor. I per tant la conversa doncs va ser molt, molt amical, molt, molt d'acord, doncs molt bé, ens vam desitjar sort i em sembla que amb les cares que ens vam fer tots dos doncs ja sabem també la responsabilitat que té ell com a ministre del govern d'Espanya i la responsabilitat que també tenim els catalans i les catalanes i el president d'Òmnium al capdavant de la seva entitat i amb la resolució del conflicte polític, i això passa per la determinació però també per la voluntat de ser més.
Per cert, que em diuen que potser trasquartareu entre un funcionari i ens treuen en Jordi Cuixart. Vols fer alguna pregunta, Ernest? Volant, eh?
Molt ràpid. Hola Jordi. M'agradaria molt tenir-te aquí, però evidentment això no és possible. La pregunta és molt ràpida, perquè crec que el teu gest que vas tenir l'altre dia amb el Miquel Iceta ha tingut una repercussió enorme. Per mi ha estat un gest important i valent, però et volia preguntar per les reaccions. És a dir, hi ha hagut molta gent des de dins de l'independentisme que t'ha retret aquest gest, com ara estaves recordant, i gent que li ha sabut greu i que s'ha sentit dolguda. M'agradaria una mica que ens expliquessis la teva posició i si creus que en aquesta discussió dels dos independentismes, l'independentisme, diguem-ne, més essencialista i el més pragmàtic, que forma part d'aquesta discussió que hi ha hagut amb la teva abraçada, en quin punt et trobes? Si realment, Jordi, la teva abraçada formava part d'aquest independentisme més possibilista, més pragmàtic, i què li diries a la gent que s'ha sentit tan dolguda amb la teva abraçada?
Jo, Ernest, hola, eh? Hola. Intent de saludar-te també. No, a veure, el tema és el següent. Jo puc sortir molt poc amb aquests permisos que fem. Heu de pensar que en total és un total de 30 dies a l'any que podem sortir de permís i, per tant, doncs, les sortides són molt esporàdiques, però jo em trobo molta gent que se'm posa davant, que m'abraça i es posa a plorar. Hi ha gent que sent molt dolor. Hi ha gent que sent molt dolor perquè és que, en realitat, tot això està sent molt traumàtic i està sent molt dolorós. Però jo amb aquesta gent, la meva resposta no pot ser cap altra que ens cal actuar amb més empatia que mai i amb més generositat que mai. El sobiranisme, si es caracteritza per alguna cosa, és per la generositat i per aquest esperit constructiu, però al mateix temps per aquesta voluntat determinada que abans parlàvem de Vicenç Vives, però podem estar parlant també de molts i molts anys de catalanisme cultural i polític i social que ha construït és aquesta voluntat de persistir en la nostra voluntat de teixir entre tots un sol poble cohesionat al voltant de la llengua i cultura catalanes. Per tant, jo sempre ho diem, per nosaltres ser més i més determinats no són conceptes contraposats, són conceptes que es complementen. Ara hi ha entre l'embat democràtic i la confrontació intel·ligent. No, perdonin, senyors, és que la confrontació i l'embat democràtic són les dues paraules que vertebren la reacció que hem de tenir com a societat i com a país si volem preservar els drets fonamentals en aquest país i volem seguir exercint aquest dret i també el dret a l'autodeterminació. Per tant, és molt difícil que el president d'Òmnium digués que és d'una cosa o de l'altra, perquè jo crec que tot plegat és una qüestió de matisos. Estem entrant en una dinàmica de matisos que gairebé que no porta enlloc, perquè en realitat el problema que tenim és que necessitem una estratègia compartida, i compartida vol dir amb la capacitat d'aportar grans consensos i aportar més gent que se senti atreta per aquesta estratègia compartida. I jo, sí, a mi em sap molt greu que hi hagin polèmiques per res que pugui fer jo. I us ho dic amb la mal cor i jo no em considero tan important com perquè puguin haver-hi polèmiques per una abraçada, però ho entenc, empatitzo amb les persones que s'hagin pogut sentir dolgudes, però que sobretot posin molt en valor la importància que té per al país. I també, fins i tot, si m'ho permet, per mi, com a pare de família, que els meus fills no vegin l'odi i el rancor com una possibilitat. I, per tant, jo vaig fer el que creia que havia de fer.
Jordi Cuixart, anem fent, quan entri el funcionari, quan es tallin la línia o quan hagis de marxar, tu sí, mateix, eh? Ens ho dius, eh?
Em sembla que ens han donat una mica de marge. Deuen saber que estem aquí a Can Basté.
Perfecte. Quadrado, endavant, Susana.
Bon dia, Jordi. Has deixat molt clar que no estàs a favor dels indults. I, a més, també has comentat que el conflicte polític català no es resoldrà tot i els indults. Fins a quin punt creu Jordi Cuixart que aquests indults, en cas que arribin, faran més difícil mobilitzar la gent al carrer, donat el cas que s'hagi de tornar a cridar la gent al carrer?
Jo crec que, a veure, és que és delicat tot això, i més quan hi ha companys que s'hi han mostrat favorables, i per tant jo tota la meva admiració i tot el respecte cap a gent molt lloable que ha treballat proactivament per aconseguir aquests indults i no ens faran competir entre nosaltres. Jo sempre parlo de que nosaltres, com a país, l'indult no és la solució ni la resolució del conflicte polític que estem vivint. I això em sembla que és compartit per tots els presos polítics. O sigui, seguim tenint exiliats i seguim tenint més de 3.850 represaliats. El que jo dic i insisteixo és que en el cas de que vingués aquest hipotètic indult, jo crec que seria igual d'efímer que van ser els últims tercers graus, perquè el Tribunal Suprem ja ha ensenyat al Tribunal Suprem si alguna cosa té, i jo en aquest sentit li reconec, és que no enganya. Ha fet una revisió de la condemna. El Tribunal Suprem, la Sala Segona, està revisant la condemna i l'està revisant a l'alça, i fins i tot aporta més arguments dels que estrictament li requereixen en cada procediment judicial, entre altres coses, per marcar el que se'n podria dir vulgarment territori. I quan el Carlos Lesmes, el president del Consell General del Poder Judicial, deixa ben clar que aquests indults no tenen recorregut, algú té algun dubte de que el senyor president del Consell General del Poder Judicial no farà tot allò que estigui a les seves mans perquè aquests indults no tinguin recorregut, fins i tot si hipotèticament fossin aprovats pel govern de l'Estat espanyol? Que ningú dubti. El Tribunal Suprem s'ha erigit com a garant de les essències pàtries, i ho estan fent convençuts de que és el millor que poden fer pels seus fills i per les generacions futures. No en tinc cap dubte, no hi veig cap tipus de maldat, però siguem de conscients nosaltres també des de Catalunya, perquè que no ens podem permetre caure en la frustració, i el que no ens podem permetre és caure en l'error de dedicar els esforços a sortir de la presó, quan en realitat on hem de dedicar els esforços és, òbviament, a que s'aturi la repressió, però que es puguin acomplir els objectius polítics que ens han portat a la presó. Jo no he entrat a la presó per lluitar per sortir-ne. Òbviament, jo tinc un fill que té un any i mig, i jo he estat amb ell 20 dies. Qualsevol pare o mare de família es pot imaginar que són 20 dies només amb el teu fill que té un any i mig, però és que amb el meu que té 4 anys i mig, amb l'Amat, pobret, jo és que he estat més amb l'Oriol Junqueras, amb el Raül Romeva, amb el Rull, amb el Turull, amb el Jordi Sánchez i amb el Quim Forn, que amb els meus fills. Us imagineu el que és això? Això és molt dur, és molt bèstia, però el que hem de tenir ben clar, que el conflicte polític no hi entén de qüestions personals. I per tant, si algú pren una decisió personal respectabilíssima, i li donarem tot el suport, però com a projecte polític que estem tirant endavant des de la societat catalana, que és el dret de poder exercir, atenció, drets fonamentals en ple segle XXI i també el dret a l'autodeterminació, no ens podem només mirar a nosaltres mateixos, em sap molt greu, i no ho faig, insisteixo, com a cap pretensió de martiri. I per tant, a mi no em preocupa la capacitat de mobilització, perquè aquest país ha demostrat sobradament que fins i tot en pandèmia té una capacitat de mobilització brutal. I són les infermeres, i són els serveis socials, i són la gent que lluita obstinadament per sortir de la pandèmia. I per tant, jo estic convençut que la mobilització hi segueix sent. Tenim una societat activa que és la veritable estructura d'estat, i per tant no, jo amb la nostra postura referent a l'indult és ben clara, i no és per una qüestió de regat curt, no, és per una qüestió al contrari, de coherència, i perquè nosaltres el que tenim ben present és que parlar d'un indult no afronta l'arrel del problema, i és la manca i la incapacitat dels nostres polítics, els d'aquí i els d'allà, de parlar entre ells. I per tant, o sigui, és que els polítics quan els votem és perquè es parlin. Perdona, la llargada...
No passa res. Però...
Que no sé ni si té respost, imagina't.
Queden 10 minuts per les 10, aviam si hi ha pregunta d'en Rafa, d'en Jordi Bosch i d'en Pere Mas. Rafa López.
Sí, bon dia, senyor Cuixart, molt ràpidament. Vostè és una de les persones més clares respecte al que vostè desitja i al que vostè expressa, és diàfan i molt clar. Quan parla de tornar a fer, ho ha explicat moltes vegades, però més enllà de títol individual o que em parli a títol d'òmnium cultural i més enllà del concepte que pugui tenir en Jordi Cuixart sobre el que s'hauria de fer, a mi el que no em queda clar és què pensa vostè sobre la situació en aquests moments de l'independentisme. És a dir, què defensa l'independentisme per aquest projecte polític que vostè diu? No tant d'objectius, sinó de mitjans. O sigui, com arribar a aquests objectius polítics, no? És a dir, com veu, no com li agradaria veure, senyor Cuixart, com veu actualment l'independentisme, com veu actualment el govern, com veu actualment el president de la Generalitat de Catalunya en quant als mitjans que s'han de posar per arribar a aquest projecte polític que vostè el mira com a objectiu?
Molt bé. Ets en Rafa o en Jordi? És que no us veig,
Rafa López, era el Rafa López qui t'ho preguntava.
Perdó. D'acord, hola Rafa, hola, et saludo.
Doncs,
són moltes preguntes les que m'has fet, i jo intento explicar-me una miqueta que l'independentisme és víctima de la repressió i del que busca la repressió, i és dividir-lo, i l'independentisme és víctima d'aquesta voluntat de l'Estat de dividir-lo. Ara, l'independentisme el que té és una mala salut de ferro, perquè que puguin estar, que puguem estar guanyant eleccions de la manera com s'està guanyant una darrere l'altra, demostra que en realitat en aquest país el que sí que hi ha, i és d'una manera clara, una voluntat persistent d'afrontar els conflictes polítics de manera democràtica, i per tant, ostres, amb l'exili, amb la presó, amb la repressió, amb les amenaces, amb la por, amb la frustració, amb el dolor, que l'independentisme avui encara gaudeixi d'aquests suports tan majoritaris, no? El 52% del Parlament de Catalunya a favor de la independència, però és que més del 60% a favor d'exercir el dret de l'autodeterminació al conjunt del sobiranisme. Ostres, sí, algú podria dir que estem molt fotuts, jo que no vull pecar de naïf ni d'ingenu, el que sí que li dic és que és necessari crear les condicions per arribar a una estratègia compartida, Òmnium s'hi deixarà la pell perquè això pugui ser possible, que es faci des de la generositat, l'empatia, l'ambició, però també la responsabilitat de que tot allò que proposem n'assumim les conseqüències i ho duguem fins les últimes, valgui la redundància, conseqüències, però jo crec que, home, que l'independentisme, amb tot un estat que ha activat tota l'artilleria per acabar amb ell, home, Déu-n'hi-do com està aguantant per la pressió que està fent l'estat.
Jordi Bosch.
Sí, bon dia, bon dia. Jo, mira, tenia aquí 6 o 7 preguntes i els he anat tatxant perquè els he anat preguntant en Jordi i els companys, i la de dalt de tot m'ha quedat sense respondre, perquè jo, que part de la meva setmana la passo a Madrid, una de les coses que més he tingut que a vegades que explicar a alguna persona que se m'ha interessat per preguntar-me coses sobre Catalunya, que també n'hi ha gent, que et pregunta coses i vol saber, i té un cert interès per saber com les coses poden millorar, és què era això d'Òmnium Cultural? Com si fos una associació una mica monstruosa que es dedica a provocar aldarulls, i el que es provoca, i esclar, jo l'explicava des de la meva edat també, doncs de tenir coneixença de coses també de la transició i coses que he viscut a Girona, amb gent que sortia al matí amb una furgoneta que venia llibres un dia en un poble, l'altre diumenge en un altre poble, etc. I els explicava que realment que era una entitat pues molt bàsica entre la gent i molt propera a la gent, i que no tenia res a veure amb la percepció que tenia. I jo li volia preguntar per això, per com ha viscut, diríem, aquest paper que ha tingut que assumir Òmnium, o que ha assumit Òmnium, que és, de fet, una entitat que és de tothom i estimada per tothom per aquest paper que ha tingut, i que en algun moment donat s'ha semblat que passava per una entitat, diríem, que havia nascut pel conflicte, quan evidentment havia nascut en unes circumstàncies molt, molt diferents i que la història l'ha anat acompanyant, no?
Sí. Hola, Jordi, et saludo.
Hola.
La reflexió em sembla molt pertinent. Òmnium no és un èxit de ningú en particular, és un èxit de la societat catalana, perquè més enllà dels prop de 200.000 socis i de la demostració que fa dia rere dia, doncs, d'aquesta coherència, aquesta perseverança i aquesta voluntat de persistir, el que sí que és veritat és que jo, en molts moments, sobretot al començament d'entrar a la presó, els 2 primers mesos de sota van ser molt durs per mi. Allà vaig fer un esforç gran per imaginar-me el pitjor dels escenaris, no? I a partir d'imaginar-me el pitjor dels escenaris, qualsevol altre escenari que pogués venir, doncs, em seria favorable, no? I gràcies a haver fet aquell gran esforç, doncs penso que mica en mica, doncs, hem pogut anar suportant, doncs, la presó d'una manera molt més tranquil·la i fins i tot feliç, no? Però a mi el que tenia molt present era els 5 fundadors de l'entitat, no? Vallvé, Riera, Cendrós i Millet, i ostres, i ho tenia molt clar que em devia aquests 5 fundadors, no? 5 empresaris visionaris, però sobretot també em devia a tot el que s'ha fet en nom d'Òmnium, que va més enllà d'Òmnium en aquest país, no? I era com això que ens agrada tant de posar en valor de les lluites compartides, possiblement Òmnium, que no havia participat de moltes d'aquestes lluites compartides, però sí que n'és un bon exemple, també. Entre altres coses, perquè és la demostració d'una societat que es compromet amb un objectiu compartit, però que, a més, ho fa des d'un desinterès individual absolut, però amb tota una ambició col·lectiva gegant. Jo no cobro per ser president d'Òmnium, com bé sabeu, però és que ni jo ni els més de 300 directius que hi ha arreu del territori, no? Gent que dedica un munt d'hores a treballar per l'entitat amb aquesta voluntat sempre d'utilitzar la llengua i cultura catalanes com a element de cohesió social. Jo, Jordi, comentaves això de la bona gent que n'hi ha a Madrid. És que no en tinguem cap dubte. És que, clar, si és que el problema que tenim és que ens hem de conèixer i reconèixer-nos millor els uns als altres. Però quan nosaltres vàrem estar sota el Real, quan vam ser capaços del col·lectiu de presos de desarticular les reticències dels funcionaris, oi, tant que hi ha un munt de bona gent. I ells volen el mateix que volem nosaltres. Volen treballar, que els seus fills tinguin un futur digne, que la societat sigui el més justa i equitativa possible, i no gran cosa més. Jo ahir la nit vaig posar una mica les notícies per avui no posar la pota i no fer una patinada i mirar una miqueta com estava el pati a nivell de notícies, d'acord? I vaig veure un president de comunitat autònoma, em sembla que era el Paje de Castilla-La Mancha, espero no estar dient una incorrecció, però que aquell home implorava que no ens donguessin l'indult. Jo en els ulls d'aquell home és que no hi puc veure maldat, em sap molt greu. Crec que s'equivoca estrepitosament, perquè és que no hi haurà manera de sortir d'aquest atzucat. Però que a l'estat espanyol hi ha moltíssima gent de bona fe, home, però que ens estem tornant bojos. És a dir, l'altre dia una noia que va abraçar amb un senegalès que venia, que estava a Ceuta, pobre home, que vés a saber d'on venia aquest home i el que havia arribat a passar, va haver de tancar la seva compte de Twitter, aquesta dona, per una abraçada, una dona de tancar el compte de Twitter amb un pobre home que venia del Senegal, que va estar a Ceuta i la va abraçar per compassió. Quin món estem construint entre tots plegats? I jo, quan veia aquest president de comunitat autònoma, doncs pensava, pues l'home està convençudíssim del que està dient. Es pensa que diu el més important del món. El problema que tenim és que no coincidim i ens hem de fer entendre els uns als altres perquè aquest home se n'adoni que si ell pateix pels seus fills, home, que li preguntin al meu fill amat que no em veu, que em veu l'equivalent a 10 hores cada mes. Ostres, doncs jo també tinc el dret de patir pel meu fill, però jo el que intento fer, doncs, empatitzar amb aquest bon home que per ell era un trauma, que el seu president del govern, em sembla que són del mateix partit, ens donés un indult, la remota possibilitat és que es moria. Després hi ha gent que actua amb més maldat, que també n'hi ha, d'aquests expresidents que actuen amb més maldat, que suposo que també en deuen haver-hi perquè tenen unes galtes tremendes de permetre que tios que han assassinat, tios que han segrestat, els poguessin indultar, i ara sembla que s'indulten a persones pacífiques que no han fet cap mal a ningú, sembla que els hi van que estan cometent un sacrilegi. Però dit tot això, jo, Jordi, és que ens ho hem de dir. Hi ha bona gent a tot arreu. I també hi ha gent que no és tan bona. Aquí, allà, i a la Xina popular que deia el Carot.
Són les 10. Sí, vindrà el funcionari, els Mossos d'Esquadra, el cap de comunicació, a tu, Pere Mas, o sigui, és un drama. Sí. Pere, acabo, sisplau.
Molt bé. Mira, bon dia, Jordi, sóc el Pere Mas, vaig directe de cara a Barraca.
Pere, bon dia.
Bon dia. M'ha semblat que parlaves de Felipe González ara, en aquesta última presentació.
Diria que sí.
M'agradaria que fossis més clar i directe en la valoració concreta del que fa Felipe González de l'indult, en la seva oposició, i l'altra és, això de l'indult, pel que acabes dient, sona com si fos un regal enverinat.
Mira, començo per lo que ens serà més fàcil. El senyor Felipe González no pot donar lliçons de res. El senyor Felipe González, amb els GAL, però sobretot amb la seva actuació després de ser president del govern de l'estat espanyol, lliçons al poble de Catalunya, cap ni una. Aquest senyor no pot donar cap tipus de lliçó. I m'estalvio entrar en detalls perquè tots, absolutament tothom, sap la trajectòria d'aquest home. I per tant, no val la pena invertir-hi massa més temps. Pel que fa referència a l'indult, més que un regal enverinat és que és xutar la pilota endavant. Una, perquè serà efímer. I dos, perquè és que no és res més que generar frustració a Catalunya, perquè quan ens tornin a entrar al poble de Catalunya ho tornarà a passar molt malament, majoritàriament, això va molt més enllà de l'independentisme i el sobiranisme, el dolor que hi ha en el si de la societat catalana per la nostra presó va més enllà de qüestions polítiques, i entre altres coses, el que estem és perdent un temps preciós amb no afrontar l'arrel del conflicte polític, que no és altre que la voluntat per part de Catalunya d'existir com a nació i la necessitat imperiosa de l'estat espanyol de per reafirmar-se amb el seu nacionalisme, per reafirmar-se amb la seva existència, necessiten uniformitzar el seu estat. I, per tant, això ho hem d'afrontar perquè no és nou d'ara, no ve ni fins i tot de la retallada de l'Estatut, ve de molt més enllà, Ah, i per tant, nois, quan abans ho afrontem, doncs abans podrem parlar-nos amb aquest rigor i també assumint plenament les conseqüències. Jo espero equivocar-me molt, no sóc gaire bon analista polític, però espero equivocar-me molt, però malauradament els presos polítics i els exiliats en tenim per temps. En tenim per temps, assumim-ho, diguem-ho a les nostres famílies, i si després ens equivoquem i sortim abans, sensacional, perfecte, estupendo, i seguirem lluitant i ho tornarem a fer i no renunciarem a res. Però no caiguem en frustracions. És massa seriós, estem jugant en foc si som capaços de generar unes expectatives a la societat catalana que després no es produeixin. Perquè, insisteixo, i acabo com he començat, l'objectiu és que ni l'odi ni el rancor germini dintre els nostres cors. Això no ens ho podem permetre com a societat, perquè les conseqüències d'aquest odi i rancor el pagarien les generacions futures. I jo no vaig posar-me en aquesta història perquè les generacions futures siguin víctimes dels nostres errors. En tot cas, que es puguin beneficiar dels nostres encerts.
Pel que interpreto, vols dir que creu... Pel que sento aquí al final, Jordi Cuixart, tens la sensació que no us donarà l'indult?
La veritat és que tampoc no hi dedico moltes hores per protegir-me. És a dir, jo el que penso és que el Tribunal Suprem, quan parla cada cop amb una claretat més meridiana, i és possible que en Pedro Sánchez, amb aquest càlcul estratègic constant, permanent, de regat curt, perquè això és una altra cosa, no? Hòstia, la coherència, però sobretot la previsibilitat dels polítics. Què se n'ha fet de la previsibilitat dels polítics? O sigui, quan voto un polític vull que sigui previsible, no? No constantment sigui una estratègia, una teoria de jocs que ben bé no saps on comença, on s'acaba. Jo crec que a hores d'ara ni ell ho sap, perquè dependrà de la conjuntura, de l'estadística, de l'enquesta, i per tant tot plegat és molt més sofisticat. La reconciliació entre Catalunya i l'estat espanyol, a 100 nacions separades, però que és veritat que necessiten una reconciliació per a la resolució del conflicte polític, no dependrà d'estratègies de regat curt o de teoria de jocs o d'enquestes o de si convoquen eleccions a Andalusia. Em sap molt greu. Tot plegat és molt més complex i venim de molt més lluny. Per tant, no li sabria respondre. Jo, com molt bé ho he explicat, és que no puc fer una altra cosa. Si t'obro la porta, sortiré i m'aniré a abraçar els meus fills, que ningú en tingui cap dubte. I el segon que faré serà anar a Òmnium, i el tercer que faré serà anar a la fàbrica, però quan em tornin a entrar a la presó i tornaré a entrar amb un somriure i amb les mateixes ganes de lluitar i de perseverar i amb les mateixes ganes boges de viure i amb les mateixes ganes idèntiques de que algun dia aquest país pugui ser un país lliure si els seus ciutadans ho volen, i si no, doncs també ho acceptaré.
Moltes gràcies, Jordi Cuixart, de debò, una abraçada molt forta a tots els que esteu aquí dins i fins molt aviat.
Us abraço, us abracem fort, de veritat, de tot cor, família. Fins aviat.
Fins aviat.
Recordo a tothom.
Aviat. T'esperem aquí aviat, Jordi Cuixart, aquí a l'estudi. Jordi Cuixart.